Mantingues el teu colesterol a ratlla amb Oxicol i la seva fórmula amb monacolina K i berberina. Una càpsula al dia és tot el que necessites per ajudar a mantenir uns nivells de colesterol adequats. Oxicol, perquè cada batec compta. I recorda, troba-la a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Les 3 en punt, recuperem titulars. El PP planta batalla des del carrer a la reunió del PSOE i Junts ahir a Ginebra. Unes 8.000 persones s'han manifestat aquest migdia a Madrid en una mobilització on la principal consigna ha estat el desprestigi cap a la figura del mediador.
Igual que hemos renunciado a la presidencia del gobierno porque no estamos dispuestos a hipotecar nuestro país ni a humillarnos. No vamos a aceptar la opacidad con la que Sánchez se reúne y negocia en la clandestinidad en nombre de los españoles. No, en nuestro nombre, no.
Així s'hi referia Alberto Núñez Feijóo en el seu discurs al Temple de Devot, des d'on ha avisat que continuaran amb les mobilitzacions. Avui, 24 hores després que acabés aquesta reunió de Junts amb el PSOE, Carles Puigdemont s'ha pronunciat per primera vegada, ha parlat a les xarxes socials, on ha criticat aquells que ara es mostren, diu, tan preocupats per Espanya i el retreu que no ho estiguessin de la mateixa manera quan era el rei emèrit Joan Carles I qui viatjava a Suïssa. I el Pròxim Orient continua creixent per desenes els morts pels últims atacs de l'exèrcit israelí a Gaza. Segons la cadena Al Jazeera, els bombardejos també han afectat el camp de refugiats de Jabalia, on han mort desenes de persones, tot i que les dades podrien continuar creixent. De matinada, Israel ja havia atacat dos camps de refugiats més, el de Boreix i el de Nuseirat, tots dos al centre de la franja. I a les acaballes d'aquest cap de setmana previ al pont de desembre, els problemes a l'aeroport de Munic al sud d'Alemanya continuen. Avui s'han hagut de suspendre gairebé 600 vols per la gran tempesta de neu que afecta el centre i el nord d'Europa. A l'aeroport del Prat s'han hagut de cancel·lar com a mínim 8 vols. I Ter Stegen i Marcos Alonso són les baixes del Barça per jugar aquest vespre contra l'Atlètic de Madrid.
La convocatòria d'aquest migdia ha confirmat l'absència del porter i també de Marcos Alonso, que arrossega molèsties a l'esquena. Tampoc jugarà, evidentment, Gavi, lesionat fins la temporada vinent. El Barça Atlético a les 9, des d'una hora abans a la sintonia de RAC1. També aquesta nit, a 2:15, Víctor Roque juga l'últim partit davant dels seguidors de l'Atlético Paranaense abans d'aterrar a Barcelona. A França, mentrestant, aquest migdia Arnau Tena ha debutat a la porteria del PSG per l'expulsió de Donnarumma. L'equip de Luis Enrique ha guanyat 0-2 al camp del Le Havre. I a la Lliga CB de bàsquet, aquesta tarda juguen dos dels equips catalans, Barça-Granada i Joventut d'Escòria.
I acabem amb el temps, Martí Oliveres. Demà començarem la setmana amb alguns ruixats.
Sí, algunes precipitacions que seran poc importants i que es concentraran sobretot al Pirineu i al Prepirineu de Lleida. Aquí, amb una cota de neu inicialment de 700-800 metres, perquè es trobaran amb tot aquest aire fred que tenim, i després la cota pujarà cap als 1.400. Per tant, podria nevar una mica en zones baixes del Pirineu i del Prepirineu de Lleida, però ni molt menys nevar importants. Després s'obrirà el cel, més estones de sol de cara a la tarda, dimarts, dimecres, fins i tot dijous, amb una pujada més marcada de la temperatura. I no serà fins divendres quan arribaria un altre front més actiu, com per fer ploure a moltes més comarques, i portaria de nou un descens dels termòmetres.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb l'Ivan Caral al control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat, als avanços informatius.
A les 4, com cada diumenge, arrenca el Superesports. A les 8, el Barça juga a RAC1 i cap a la mitjanit ho rematem tot plegat amb el Tu diràs.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
RAC 1. Els que us lleveu cada dia amb el món a RAC 1.
Ah, que faràs tard, peu a terra.
Els que us poseu la competència i el vostè primer d'amagat a la feina.
Digues que sí, que les guapis no treballem.
Ei, t'aviso si ve el jefe.
Els que dineu amb el RAC 1 migdia.
A taula, que avui toca verdura.
De postres, que vols? Iogurt, fruita?
Els que torneu a casa amb el versió RAC 1.
Ui, aquest carrer aquesta hora està impossible. Vols dir que no hauríem de tirar per allà baix?
Home, no li fotis gas. Tu tira per aquí, que ja m'ho conec, això, que aquí tinc un pis aquí darrere.
Els que feu el sopar amb el nou ser i us fiqueu al llit amb el Tu diràs.
Què? Com ha anat el dia?
No posaries l'adredor, ja?
Els que feu dissabte amb la primera pedra i el dia lliure.
Fem el ronso 10 minuts més, no?
Ja sóc aquí, he portat xurros.
Els que passeu els caps de setmana amb els superesports i el futbol.
Estem bé aquí al sofà.
Què? Vols una cerveseta?
Gràcies a tots per fer-nos líders una vegada més.
RAC1 continua amb el lideratge de les ràdios del país amb 947.000 oients diaris.
Moltes gràcies. RAC1. Tots som 1.
RAC1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat us ofereixen Viatge bé amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat.
Teniu la maleta a punt, oi? Nosaltres aquest diumenge l'hem portat al Prat de Llobregat, on hem viatjat i hem vingut a fer el programa avui. Bona tarda a tothom des de la 50a edició de la Fira Avícola de la Raça Prat. Us saludem des de la granja La Ricarda, on des d'aquest divendres els pratencs reivindiquen el pota blava, l'únic pollastre amb IGP de l'estat espanyol i un dels productes més importants del seu parc agrari. Aquí, al cor del Delta de Llobregat, se celebra per tercer dia consecutiu la gran trobada de l'hivern de la comunitat pota blava, que enguany arriba carregada d'activitats commemoratives. Amb l'equip tècnic de RAC1, l'Enric Soto i el Jordi Calafell, la Isabel Vinaixa, la producció i jo mateixa, des d'ara i fins a les 4, recorrerem els diferents pavellons del recinte firal i coneixerem la seva història. De fet, descobrirem l'evolució i les reivindicacions d'una fira que té els seus orígens al primer concurs d'animals de corral del 1921. Sabrem quines són les característiques d'aquesta raça pota blava, conversant amb persones que fa anys que es dediquen a la seva criança. També parlarem de les bondats d'altres productes d'aquesta terra, com per exemple la carxofa Prat, i a més a l'espai gastronòmic on ara mateix ens trobem coneixerem els restaurants de referència de la zona i les delicioses elaboracions que fan amb aquests productes de proximitat del Baix Llobregat. I com no podia ser d'una altra manera, doncs avui també aprofitarem per fer turisme i voltar pels meravellosos espais naturals del Delta de Llobregat. Per cert, amb aquesta sortida celebrem les magnífiques audiències de ràdio que hem obtingut, els 82.000 oients que té aquest programa, El Viatge Bé, segons l'EGM, que es va publicar dijous, i que indiquen que hem crescut un 82% respecte a fa un any i que continuem líders a la nostra franja horària. Moltíssimes, moltíssimes gràcies a tots els oients per seguir-nos i per convertir RAC1 en la ràdio líder indiscutible a Catalunya durant els darrers 15 anys amb aquests 947.000 oients diaris que tenim. Dit això, ara ja sí, comencem el nostre especial des del Prat de Llobregat. La Fira Avícola de la Raça Prat sempre és especial, però enguany ho és més i ho és per partida doble, ja que arriba a la màgica xifra de 50 edicions. Els pratencs ja fa molts anys que reivindiquen aquest pota blava, l'únic gall de corral amb identificació geogràfica protegida a l'estat espanyol i tota la resta de productes quilòmetre zero d'aquesta terra del Baix Llobregat. De com ha crescut la fira en aquesta ciutat volem parlar ara mateix amb el senyor Lluís Mijoler, que és l'alcalde del Prat de Llobregat. Senyor Mijoler, bona tarda.
Bona tarda.
Com anem?
Molt bé, doncs encantats.
Contents amb l'assistència de públic?
Sí, no sabria dir dades encara, perquè encara no les tenim, però sí, si més no, diria que com a mínim les mateixes persones que l'any passat, o potser més, i l'any passat estàvem amb una afluència de 65.000 persones, per una ciutat de 65.000 també, doncs no està gaire malament. No?
Està molt bé. Podem dir, jo crec que aquest esdeveniment ja està completament consolidat, no creu?
I tant, per nosaltres és, ho deia ahir, la festa major d'hivern, no? És l'espai en el que tothom de la ciutat hi passa algun moment del cap de setmana, no? I aprofita, doncs, si amb la canalla, doncs, per veure l'aviram, gaudir sobretot d'aquest espai gastronòmic que està petant-se, i també, doncs, de la resta d'activitats, la trobada amb la mostra d'entitats, on pots trobar les diferents entitats de la ciutat, que en definitiva és les que construeixen no només la fira, sinó el que és el Prat d'avui, i una fira, doncs, que sí que té una evolució, aquestes 50 edicions, que no 50 anys. Està...
Ara en parlarem, però abans vull parlar amb vostè d'aquest espai on ens trobem, perquè la Fira Avícola de la Raça Prat és una obra col·lectiva, un gran aparador de la ciutat, en els diferents espais d'aquesta granja La Ricarda, on estem ara mateix. Una granja que, a més, ha estat notícia mundialment, perquè fa unes setmanes es va rodar aquí un videoclip de dues cantants molt famoses, la catalana Rosalía i la islandesa Björk, que van venir
De fet, va venir la directora del videoclip a rodar en aquest mateix recinte on vostè i jo ja ens trobem ara mateix, no?
Sí, aquí mateix on som és un espai que serveix per moltes coses, diguéssim, no? I una d'elles és aquesta fira, i sí, sí, evidentment es fa famosa mundialment, la Granja de la Ricarda, que té el nom també de la llacuna de la Ricarda, és a dir, tota la finca, aquesta granja, aquest espai, que era una granja, una vaqueria, doncs estava situada on avui està la tercera pista de l'aeroport, i el fruit de l'acord del pacte del Delta, doncs a les diferents compensacions que Aena havia d'assumir era el trasllat d'aquesta granja, per tant conservar-la, no derruir-la, sinó es va fer el trasllat pedra a pedra, i la tenim aquí, i encara és propietat d'Aena, no? I també, per tant, forma part d'aquest complex, d'això de la Ricarda, que també s'ha fet famós per altres coses, no?
Sí, sí, la Carlota Guerrero, que és la directora d'aquest videoclip, va triar aquest espai. Els oients podeu buscar el videoclip del tema oral i veure, doncs, aquest espai on ens trobem, que, pel que m'explicàvem fa una estona, hi ha molts directors, no?, que trien el Prat de Llobregat per venir a rodar.
Sí, de fet, el Prat és ja la segona ciutat de Catalunya, segona, tercera, després de Barcelona, que és un altre món, i Hospitalet, que evidentment també és la segona ciutat de Catalunya, no? Per tant, sí, hi ha molta gent que tria els rodatges. També aquí hi ha un treball molt important del Prat Film Office, des de l'Ajuntament, amb el que es dona totes les facilitats perquè així pugui ser. I sí, sí, des d'anuncis de cotxes, aprofitant el pont de Nelson Mandela, fins als espais naturals, la platja, espais urbans, pel·lícules, anuncis, doncs trobem rodatges gairebé diaris al Prat. Sí, sí.
Des del 2017 la fira se celebra aquí, converteix la Ricarda en un aparador del Prat, de la seva gent, del seu territori. Quins són els col·lectius que hi participen i que podrem trobar als diferents espais?
Bé, la seva ànima és la Fira Avícola, no? El concurs d'Aviram, amb el que els exemplars de Pota Blava, doncs els criadors els exposen, no? I finalment un jurat, doncs, acaba donant uns premis. Aquest és l'ànima del que suposa aquesta Fira Avícola i li dona el seu nom, però hi passen moltes més coses, no? Hi ha també la mostra d'entitats, que ja és la 21a edició que es du a terme, on les entitats de les ciutats exposen, no simplement, però és un espai de trobada, un espai de xarxa, no? on es troben, es donen a conèixer a la ciutadania aquelles que són més noves, més desconegudes, i aquelles que ja tenen també una gran tradició, doncs també tenen presència amb aquesta granja. Ningú s'ho vol perdre, diguéssim, no?
Clar que no.
El ser aquí. I després també té una part amb el que els empresaris poden fer també aquest espai de xarxa, trobar-se, fer xerrades, no? Que és la part comercial, no? Amb el que també hi ha exposicions de diferents comerços de la ciutat, i el que també és el que segurament té un pol d'atracció conjuntament amb els pollastres més important, que és aquest espai gastronòmic, no? On diferents restaurants, diferents propostes de la ciutat, doncs tenen lloc aquí, es conjuguen, no? I el que fa és posar en valor no només el pollastre de Pota Blava, que evidentment és el gran protagonista, sinó els productes del parc agrari, no? Uh-huh. I per tant aquí, doncs, tant si ets vegà com si pots menjar carn, no, diguéssim, doncs trobes una fantàstica solució per tu, i que en pots gaudir d'això, d'aquest espai que és icònic i fantàstic, però també de la gastronomia del Delta del Llobregat.
Uh-huh. A motiu de la 50a edició d'aquesta Fira Avícola, han estrenat vostès un documental, han muntat també un estand municipal amb una exposició sobre la història del Pota Blava, sobre l'esdeveniment, que val molt la pena visitar, uh-huh. I on, entre d'altres coses, ens ha cridat molt l'atenció que tot això va començar en uns autos de xoc que, a més, estan representats en aquesta edició, no?
Sí, bé, no ben bé, és a partir de la segona, tercera edició que funciona com els autos de xoc. Estem parlant dels anys 70, no?, amb els primers ajuntaments democràtics, no?, i on era molt difícil i complicat trobar recursos per fer les coses, però tot i així hi havia la voluntat de fer aquesta fira, i el que es va fer, doncs, és que permetre, donar la llicència a uns autos de xoc perquè estiguessin durant al llarg de tot el Nadal al bell mig de la ciutat, a la plaça Pau Casals, i a canvi de que a l'inici fos l'espai en el que es feia aquesta exposició d'Aviram, no?
Allà es col·locaven les gàbies, no?
Sí, solucions imaginatives, no? Per, diguéssim, per trobar els recursos, i allà es col·locaven les gàbies, i després es traien les gàbies i es posaven els autos, no? I avui, doncs, la gent de promoció de la ciutat que ha pensat, no?, ha ideat com havia de ser la fira d'aquest any, han tingut tingut aquesta brillant idea de fer un guinyo, no?, aquests autos de xoc amb aquesta carpa que han col·locat aquí, que la veritat és que a la gent li agrada molt i està quedant molt xulo.
Sí, sí, ho estem veient. A l'entrada també de l'exposició hem vist una retrospectiva de tots els cartells que han tingut les diferents edicions d'aquesta fira. El cartell d'enguany, a més, està inspirat en un icònic adhesiu que tenen vostès aquí al Prat, no? Com és aquest adhesiu? Quina és la seva història? Els pretencs s'identifiquen molt amb aquesta imatge.
Sí, o sigui, els pretencs ens diem Pota Blava, no? Ens autodenominem Pota Blava, i això demostra, és molt més, és una icona del sentiment de pertinença a una ciutat, no? I l'orgull de sentir-nos pretencs i pretenques. Això ha variat amb el temps de la mateixa manera que ha variat la fira, no? Jo també vaig dir que l'evolució de la fira és precisament també l'evolució de la ciutat, no? Amb aquests darrers anys, amb aquests últims 40 anys, no? Com dèiem, vam començar amb una fira amb unes porxades molt petites, després els autos de xoc, després ja va esdevenir amb unes carpes, fins que ha trobat amb aquest espai, doncs, el seu punt màxim, no? Però la ciutat també ha anat evolucionant en aquest sentit, i hem passat d'uns anys 70 amb el que molts dels nostres pares, segurament quan anaven a buscar feina, molts cops no deien que eren del Prat, perquè si no potser no els jugaven, no? A tot el contrari, no? A dins a Pota Blava amb orgull, a dir que el Prat és el nostre lloc al món, està a estimar, en definitiva, el que és un territori molt complex, però que bé, que ens l'estimem i que volem que tothom se l'estimi també.
I quina és la història, Lluís, d'aquest pollastre Pota Blava, no? En quin moment, de quina manera va aparèixer aquí al Prat?
Jo crec que això t'ho explicaran millor les convidades que han d'anar darrere.
Les criadores
que són qui tenen tot l'històric, però la característica fonamental per mi és que és un pollastre que té una presència, diguéssim, no? Impressionant, i sobretot una carn amb un valor gastronòmic impressionant. Quan el tastes, i amb segons amb quines maneres de fer-ho, amb un confit, per exemple, o si el fas com es fa tradicionalment, no?, el pollastre rostit, doncs...
Ara per Nadal, no?, que és molt típic.
Per Nadal era el que es feia habitualment, doncs això et dona és un tipus de carn que s'assembla més a un ànec, diguéssim, no?, que el pollastre amb el que pensem habitualment, no?, és una carn o a la caça, no?, és una carn, doncs, amb molta força i molt valor gastronòmic.
Aquest Pota Blava, doncs, ara mateix sí que és veritat que aquí hi ha criadors, però vostès estan molt preocupats pel seu futur i tenen ara mateix un projecte per preservar el Pota Blava, no? M'agradaria saber en quin punt està aquest projecte i quina és la idea ben bé.
Sí, per nosaltres és molt important que es mantingui, no? I evidentment amb la Granja Torres, doncs, ja l'Ajuntament va fer un esforç el 2015 per adquirir-la, i després posteriorment donar
la Granja Torres, la granja que comercialitza els pollastres.
Exacte, és el principal productor, i aquest és el productor per la gastronomia, no? I això està salvat. De fet, el consum ja no és estacionari, no és només el Nadal, sinó que es fa al llarg de tot l'any, i per tant amb això ja diguéssim que el pollastre ja té la seva continuïtat, però el que volíem era mantenir la continuïtat dels criadors, uns criadors que habitualment sempre ha estat la pagesia, no?, qui ho ha tirat endavant, i que per tant era un complement de la seva activitat, i que cada cop és més difícil, és molt complicat a ciutat poder criar un pollastre, no? I el que evidentment els creadors cada cop són més grans, les masies cada cop són menys, no? I volem aprofitar un espai que té l'Associació de Criadors, fer una mena de galliners comunitaris. Aquí al Prat tenim molta tradició cooperativista, molta tradició de comunitària, de posar en comú doncs el que tens per tirar endavant, no? I la idea és aquesta, igual que amb la comunitat d'energia, doncs estem treballant perquè tu no cal que tinguis la teva placa a la teva teulada, sinó tenir-la a la fàbrica del polígon, doncs tenir el teu pollastre, no? Doncs que s'està criant per uns professionals amb un galliner comunitari, i d'aquesta manera, doncs, després te'l podràs menjar, o el podràs regalar, o el podràs obsequiar, el podràs sortejar, podràs fer allò que consideris, perquè el pollastre serà teu encara que no l'estiguis criant a casa teva.
Vindria a ser com un apadrina un pollastre Pota Blava?
Podria ser alguna cosa així, no? Encara no hem pensat en el màrqueting i això com acabarà de sortir, però de moment el que hem de pensar és la fórmula jurídica, que creiem que la fundació és el més ideal, i després estem segurs que comptarem amb la participació d'empreses, d'entitats i de particulars, evidentment, també a través de les escoles pot formar part això d'un projecte pedagògic. Hi ha alguna escola que està fent alguna prova pilot i parlant del Pota Blava com a projecte pedagògic, no? També amb aquesta vessant, tant la identitària com la gastronòmica, i per tant per nosaltres el que diem és que, doncs, qualsevol preu, no? Hem de salvar un pollastre que s'ha de mantenir perquè té tantíssims valors i perquè, sobretot, és la nostra senya d'identitat.
Sí, sí, a més ho estem comprovant avui en aquesta 50a edició de la Fira Avícola de la raça Prat del Llobregat. Senyor Lluís Mijoler, alcalde del Prat del Llobregat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda aquí al Viatge B de RAC1 i a continuar gaudint d'aquesta fira.
Doncs moltes gràcies, que acabeu de gaudir, i gràcies per haver vingut.
Una abraçada.
Igualment.
RAC1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat us estan oferint Viatge B amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la raça Prat.
L'historiador pretenc Jaume Codina que les dones eren les que tenien cura de l'aviram al delta del Llobregat i que la contribució femenina ha estat determinant perquè la raça Prat hagi arribat on és avui. I aquí a la fira ho hem pogut comprovar perquè hem trobat dues dones que són la mostra que sense elles el Pota Blava no seria tan amunt com és. Són la Valentina Guisado, presidenta de l'Associació de Criadors de Raça Prat des de fa 28 anys, i la Montse Torres, que és la responsable de la granja avícola Torres. Ara fa una estona en parlàvem amb l'alcalde, que és l'única explotació que cria pollastres, gallines i capons de raça Prat en gran volum per la seva comercialització. Valentina, Montse, bona tarda i gràcies per acompanyar-nos.
Bona tarda.
Com esteu?
Està molt, molt bé.
Vosaltres sou fixes aquí, no?, cada any a la fira, eh?
Sí, sí.
Hombre,
sí,
es nuestro cometido. Uh-huh. Estamos criando los pollos todo el año para presentarlos a la feria.
Són les protagonistes. Sense vosaltres no hi hauria fira, eh?
No, desde luego.
Deia jo ara la presentació que l'historiador pretenc Jaume Codina afirmava que sense dones el Pota Blava no hagués existit, no? Vosaltres què en penseu? ¿Esteu d'acord?
Hombre, yo estoy de acuerdo, porque las mujeres somos las que vamos primero, ¿no? Los hombres si van al campo, la mayoría casas de pallés, los hombres al campo y las mujeres hacer las cosas de la casa y criar las gallinas, o sea, y los pollos, y eran lo que había antes.
Vosaltres vau ser les que vau aconseguir aquesta raça Prat, de fet.
Bueno, sí, a ver, los antiguos, ¿eh? Después han venido conservando y clasificando y hacemos el libro genealógico para conservar la raza.
Valentina, tu ara mateix tens 81 anys, és de Ciudad Real, allà ja criaves pollastres, sí, amb els teus pares, sí, però quan et vas casar vas venir aquí al Prat i dius que et van cridar molt l'atenció els Pota Blava, no?
M'encantaven.
Eren diferents els pollastres que tu criaves,
hombre,
no?
En casa eran negros, jaspeaditos, y claro, a ver, estos tan bonitos, yo decía, madre mía, que... Y me gustaba bajar, yo los veía por la ventana donde vivía y el patio de mi suegra, y ella criaba. Yo decía, madre mía, qué bonitos son. Después un año fui a comer a casa, no sé si era para la fiesta mayor o para Navidad, no sé, y vi los letreros de la feria y le dije a mi suegra, ¿por qué no llevamos sus pollos a la feria? No, déjame. Digo, pues vale, cuando yo voy a criar y voy a llevar. Bueno, ya criaba, digo, al año que viene llevaré yo pollos a la feria. Entonces, mira, en el año 74, pues mira, 46 ferias que llevo.
¿Y cómo son a nivel morfológico?
Preciosos, preciosos. Son la cresta que tienen 5 o 6 puntas, bien rojas, bien carnosas, la barmellera roja también, la orejilla blanca, el pico marrón, bueno, los ojos rojizos.
¿Y la Pota Blava?
Y la Pota Blava, sobre todo. A ver, todos los pratenses somos Pota Blava, o sea que...
Y muy orgullosos de ser-ho, ¿eh?
Vaya.
Valentina, tu fa 48 anys que cries pollastres Pota Blava des de l'associació que precedeixes, que esteu fent aquesta feina que ens explicaves, molt important per mantenir la raça, no?
Sí.
En què consisteix això de l'arbre genealògic?
Pues eso, mira, cuando nacen los pollitos, les ponen una chapita con un número y después vienen los que son más bonitos, los más perfectos, pues los van apuntando. Y ya sabemos de quién es el padre, la madre, y los abuelos, ¿no? Y entonces ya se quitan los más feos y van dejando lo mejor. Uh-huh. Después vuelven otra vez, conservamos las gallinas en unas jaulas, ponen los huevos, ponemos el número de la gallina, los llevamos a la incubadora y así cada año sucesivamente.
La crianza es completamente tradicional, eso es muy importante.
Sí, sí, para conservar la raza.
¿Cómo viven estos animales?
Pues bueno, viven en su corral, al aire libre, comida, agua, lo que tenemos, verduras, maíz. Y después, pues bueno, bien, muy bien, ya los ves en la feria cómo están.
Tot això és el que fa diferent, no? Sí, aquest aviram, sí, de la resta que podem trobar al mercat.
Sí, sí. Hombre, Montse, la carne és diferent, és boníssima la carne.
I tot això que m'estàs explicant, claro, és el que té a veure, el que, sí, acaba influint, no?
Claro,
a la qualitat del,
claro,
producte, eh?
I el estar a l'aire libre, pues aún la carne és més fuerte i tantos meses en el dentro del gallinero.
I amb força espai, amb molt,
claro,
d'espai.
Claro, claro, bueno, corren a sus anchas.
Montse, en el teu cas, des del 2011 ets la responsable d'aquesta granja avícola Torres, com dèiem, l'única explotació que cria pollastres, gallines, capons de l'Arça Prat en gran volum per la seva comercialització, però tu des de que tens 2 anys, sí, que els teus pares ja et portaven aquí a la fira, no? Quina relació tens amb aquest sector?
Pues precisamente es justamente lo que acabas de comentar. Yo con 2 años ya estaba viviendo en una granja y estaba siguiendo los pasos de mis padres, porque el campo me encantaba y todo lo que tenía relación, vamos, he tenido una infancia fenomenal y extraordinaria y diferente de muchísima gente, y eso al final, si encima lo he podido aprovechar para hacerlo como mi trabajo, es ideal.
Els teus pares van venir d'Andalusia.
Correcto.
Allà també es dedicaven, doncs, a tot aquest àmbit, però arran de conèixer la Valentina, va ser també que van començar amb el Pota Blava.
Exacto, la Valentina yo creo que ha sido la fuerza, la voz que ha animado a muchísimos productores para seguir adelante, incluido mi padre. Y es por ello que ahora mismo estoy hablando en la radio. O sea, Valentina estuvo hablando con mi padre, también con mi madre. Nos propuso la idea también de hacer una granja y dedicarnos más a lo que es la IGP. Y así lo hicimos y es por ella que también aquí estamos, y por mis padres, evidentemente, también.
L'any 2011, tu et fas càrrec de la granja dels teus pares, no? Quina és la feina que feu durant l'any, no? És a dir, quin volum de cria teniu d'aus amb aquest segell d'indicació geogràfica protegida de la Unió Europea?
Nosotros producimos entre unos 9.000 y unos 12.000 aproximadamente. Y luego para la venta, puede ser para la crianza, puede ser para el consumo. Hemos hecho elaborados, luego no podemos olvidarnos tampoco de los huevos, que también están dentro del sector. Y vamos, yo lo digo también muchas veces, mi trabajo me encanta porque siempre puedes ir, no tengo un tope, y siempre puedes ir pensando nuevas ideas y adaptándote, pues, al público objetivo para poder abastecer lo mejor posible lo que es nuestra producción.
Uh-huh. ¿El Nadal es el momento del año en que más Pota Blava comercialitzeu?
Antes sí que lo era, sigue siéndolo porque al final son navidades, pero hemos pasado de un 80% de ventas a un 30% de ventas en Navidad, lo cual son números que realmente lo dicen, desestacionalizan totalmente.
Això vol dir que es consumeix durant tot l'any, que és una cosa bona també, oi?
Nosotros tenemos partidas casi todos los meses y trabajamos con el pollo durante todo el año.
Feu molt elaborat, també.
Hacemos mucho elaborado, sí. Al final es eso, es adaptarte para que la gente pueda hacer un producto que sea más, está más, por ejemplo, los canelones de Pota Blava ya tienen el buen sabor, y si tú quieres hacerlo en casa, pues es más barato que comprar un pollo, sabes hacer el canelón perfectamente y lo puedes hacer como cena de Navidad. Entonces eso ayuda y facilita al cliente y a nosotros también.
¿Com és aquesta carn? Ara ens ho explicava una miqueta la Valentina, no?
Sí.
Tu que també t'hi dediques, ¿qué la fa especial?
Es que es lo que comentaba la Valentina también, ¿no? Con el árbol genealógico. Al final es un pollo de los de antes. Eso es lo que... El pollo de Pota Blava, no, si se cruza es para mejorarlo, pero de su origen. ¿Vale? Entonces, ¿qué conlleva ello? Pues que el animal apenas sea, pues...
No hay creuamientos, ¿no?
No hay creuamientos, exacto. que no me salía. Muchísimas gracias. Y de esa forma se ha quedado el pollo de toda la vida. ¿Cómo es un pollo de toda la vida? El pollo de toda la vida, en nuestro caso, por ejemplo, los muslos los tienen de color amoratado. Es un sabor mucho más fuerte, mucho más intenso. No tienen apenas grasas.
Es como proteína también,
sí,
¿no?
Es como una carne de caza. Es como una carne de caza, cuesta mucho más de cocinar, pero luego queda es espectacular, queda tierno, buenísimo, y ya no hablamos del capón porque entonces ya aquí no pararía de hablar.
¿Vosotros el cuineo a casa vostra, Valentina?
Sí. Yo lo cocino siempre para las fiestas que tengo invitado, ahora para Navidad, y les gusta mucho y lo hago muy sencillo, tradicional como lo hacía mi suegra, porque claro, yo en mi casa lo hacía mi madre, pero de los nuestros, pero este aún es más bueno, es el mejor. Entonces yo lo hago muy sencillo como lo hacía mi suegra.
¿Cuántas horas puedes estar
pues
elaborando
el producto? Horas o dos y medio. Le voy poniendo caldo, los hago solamente con ajos y una cebollita si conviene, les voy poniendo caldo si se necesita y después un buen chorro de coñac y ya está. Y después con el caldito, los frutos secos no los pongo dentro del pollo, los pongo aparte y cada uno que quiera pongo también alcachofas y pongo setas en bandejas y cada uno que se sirva lo que quiera para acompañar.
Quines ganes de tastar-lo, que de fet ara el podem tastar quan acabi el programa. La Isabel Vinaixa ja m'està mirant que vol anar cap a l'espai de restauració, que no el tenim gaire lluny. De fet, vosaltres, Montse, a la fira esteu presents a gairebé tots els espais, també en aquest de restauració, no?
Estem en el de restauració, estamos también aquí en el de gastronomía, evidentemente, bueno, ya hemos podido darle a todos los restauradores los pollos para poder realizarlos y demás, y gracias a ellos pues pueden consumir el pollo de Potablava no solo de la forma tradicional, sino que cada año inventan miles de tapas diferentes que yo antaño pensaba que era imposible que se podría hacer con este producto, y hacen de todo. Se puede hacer
también
de
es pot comprar aquests dies aquí,
Se puede comprar, nosotros tenemos nuestro stand también con lo que decía anteriormente, con los elaborados también, el pollo ya cuarteado y todo lo demás, y luego estamos en representación también con Valentina en el pabellón avícola de la exposición de animales.
Valentina, avui crec que avui diumenge heu fet de jurat en una entrega de premis relacionats amb el Potablava, no? Què premiàveu?
Mira, ayer pasaron los del jurado y calificaron los pollos el viernes. El jueves entran los animales, el viernes pasa el jurado y se califica el que mejor, ¿no? El 5 o 6 puntas, la cola bien de eso, el tipo bien, las orejillas blancas, las patas azules y muy bien. Y entonces, pues bueno, hay un primer premio de gallo, primer premio de gallina, de capones y de la raza blanca, que es muy bonita también la raza blanca.
¿Y a mucha participación o qué?
Sí, bueno, los criadores que somos son los que vienen.
¿Cuántos criadores hay ahora mismo aquí al
11.
Prat?
Bueno, 9, porque uno es de Lérida, el otro es de la Seu, bueno, de Lejo. Y bueno, vienen también porque les gusta.
¿La crianza encara es fa als patis de las casas?
No, ya no, porque ya el tenemos que tener el libro de explotación, y es lo que los nuestros, bueno, todos los criadores lo tenemos, ¿sabes? Entonces, los que crían en su casa es para comer. Sí que alguno, pero ahora ya casas no quedan. Es que hacen edificios y ya hasta estorba de las casas de paller, estorban el canto de los gallos.
Ara fa una estona parlàvem amb l'alcalde d'aquest objectiu que té també el consistori d'intentar preservar aquesta emblemàtica raça del Prat, no? Que d'alguna manera sí que està en perill perquè són pocs criadors, no? Vosaltres què en penseu, no?, d'aquest projecte que tenen per apadrinar un Potablava i per intentar que tot continuï com fins ara?
A ver, apadrinar el pollo no es criarlo y hacer todo lo del libro y no es lo mismo apadrinar. Mira, yo quiero una gallina y ya está. O pagan algo, no sé cómo se hace, pero no es lo mismo que tú en el gallinero veas cómo va el gallo, hacer lo del libro y todo eso. Es otra cosa. Es muy diferente. A ver, tú puedes decir, mira, yo quiero una gallina y ya está. Igual te dan los huevos que pone la gallina y bueno.
La idea és que hi hagi professionals que
estiguin... Però tiene que haver una un gallinero para hacer todo lo que estamos haciendo. Si no, ya no es lo mismo, ¿eh?
Montse.
Yo estaba ahora pensando, perdón, creo que es una idea, o sea, Valentina comenta, claro, que es muy importante las dos cosas, tanto el que la gente se implique en la crianza y salgan nuevos criadores, y también en un proyecto de adoptar un potablada, que eso sí que se puede hacer más de forma con bueno, al final los nuevos tiempos, todo lo que es la clientela les gustaría de tener sus propias gallinas en casa, ¿no? Y con esta idea lo que se podría hacer, y que se hace con otros animales también, y nosotros incluso ya la habíamos pensado, es que puedan tener su rinconcito de campo, a pesar de que no puedan tenerlo en casa, y de esa forma tienes un buen servicio también para ellos. Pero es muy necesario que aprendan primero, y que haya personas que hagan un relevo en ese sentido para cuidarlos especialment.
Valentina i Montse, ha estat un plaer tenir-vos avui en representació d'aquestes criadores dones que teniu al Prat de Llobregat. Moltíssimes gràcies, enhorabona per la vostra feina. Muchas i fins l'any que ve.
Muy bien.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
De l'1 al 3 de desembre, la Fira Avícola de la Raça Prat t'espera a la Granja La Ricarda del Prat de Llobregat, al cor del Delta del Llobregat.
Arriba la seva 50a edició amb espai gastronòmic, fira de vins i un munt d'activitats per a tota la família durant tot el cap de setmana.
Descobreix la història de la fira i el pollastre pota blava, el primer a Catalunya en obtenir la indicació geogràfica protegida.
Si estàs pensant en vendre el teu cotxe, no li donis més voltes. Vender mi cotxe. Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. T'oferim a l'acte la millor valoració pel teu cotxe de forma gratuïta i sense compromís. I als 30 minuts ja tens els teus diners. Vender mi cotxe. Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i Sabadell.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, la única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
RAC 1.
Hola, sóc la Marta Cailà i he triat el verset Per què sabem que és Nadal, de Joan Llongueras, perquè em fa pensar en les festes de Nadal que passo amb la meva família, sobretot en els versets que els meus fills llegien de petits, i és una tradició preciosa. El verset diu així: perquè se'ns fon la tristesa i ens vola el cor ser l'endal, perquè la llar és encesa.
Aquest Nadal, RAC 1 puja a dalt de la cadira. Escolta el sencer a RAC més 1.
RAC 1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat us estan oferint Viatge Bé amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat.
La Fira Avícola de la Raça Prat no s'entén sense la gastronomia d'aquest territori, i això ho estem comprovant perfectament els del Viatge Bé des de l'espai gastronòmic on ens trobem ara mateix. L'han organitzat el consistori, també l'Associació Gastronomia i Turisme, i aquí hi ha platerets de pota blava, carxofa Prat, productes de temporada del Parc Agrari del Baix Llobregat, que, com comprendreu, a aquesta hora de la tarda són una autèntica temptació. Els coneixerem molt bé amb els dos convidats que ja m'acompanyen. Són l'Òscar Teruel, president de l'Associació Gastronomia i Turisme del Prat de Llobregat, i Xavi Oliva, que és el secretari de la Cooperativa Agrícola del Prat i que coneix la fira des que era un nen, perquè amb 6 anys el seu pare ja el portava. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Xavi, com estàs?
Hola, molt bona tarda.
Tu fa 40 anys que participes a la fira, que es diu aviat, eh?
Des que tinc memòria, sí.
Tens records d'aquells primers cops?
Sí, i tant, sí.
Què recordes?
Bueno, me'n recordo de posar els ànecs en les gàbies per portar-los a la fira, perquè aleshores es portava tot tipus d'aviram també, com dins del que era la mostra agrícola, i pues, preparar els cavalls, i com que aleshores la masia i les quadres estaven dintre del poble, pues, anàvem caminant pels carrers cap a la fira.
Com ho feu ara? Què porteu ara?
Ara mitjans de transport, reglamentats, amb el certificat sanitari i amb més papers que els que porto el cotxe.
Porteu cavalls també?
Sí. Cavalls, mules...
Tu, Òscar, fa 13 anys que organitzes aquesta fira, aquest pavelló gastronòmic on, on estem ara mateix, aquest espai que, a més, ha agafat moltíssima força, no? Quin ha estat el motiu?
A veure, la veritat que la fira avícola, realment lo important i la base de tot és el que ha comentat el Xavi, no? Des del bestiar, la pagesia, no? Així va sorgir, sobretot a la retornada de l'any 75-76, va sorgir per això, per aquesta mostra avícola, i a partir d'aquí pues, donar aquest patrimoni agrícola que tenim nosaltres aquí en aquesta ciutat. Però no oblidem que és un producte agroalimentari, els dos, tant el Pota Blava com la Carxofa Prat, i creiem que és molt important per als visitants que vinguin i que gaudeixin de la gastronomia local. I que millor amb els restauradors locals.
Sí,
no?
Sí, vosaltres el que voleu és això, no? El vostre objectiu és posar en valor els restauradors locals, que en teniu molts i de molt bons.
La veritat que sí, i cada vegada més estan treballant més el producte. Sabem que el Pota Blava és més complicat de treballar, però sobretot l'escarxofa és una bogeria, la gent com cada vegada més està treballant. Nosaltres, la Carxofa Prat, i s'està treballant molt, però fins i tot el Varecillo, no? que fa un entrepà i li posa l'escarxofa en aquest moment, no? Sí, tenim molta feina a fer encara, sobretot amb el tema del Pota Blava, però els que aposten amb el tema del producte s'estan generant un turisme gastronòmic molt interessant a la nostra ciutat.
Aquests dies han passat per aquí on estem, aquí al costat, molts xefs, com per exemple la cuinera Ada Parellada, no? Que no són del Prat. Què han vingut a fer exactament?
És el que volem, que vingui gent que no són del Prat, igual que tenim nosaltres un altre projecte, que és el Fira Tapa Carxofa Prat, que es fa el mes d'abril, pues en aquest, que és més internacional, no? Que arriba a més gent amb el tema del Pota Blava, que és la fira, la festa d'hivern de l'Ajuntament, no? Del poble, pues intentem que vingui gent de fora. Ve Ada Parellada, Mònica Escudero, ve l'Iñaki Aldrey, que és del Atempo, bueno, ve del Rasoterra, ve gent de fora que vinguin a cuinar els nostres productes, que ja estan acostumats, sobretot les carxofes estan molt acostumats, però que volem això, no? Donar encara més ressò als nostres productes de locals i de temporada.
Ara parlaré de seguida amb el Xavi de la Carxofa Prat, perquè ell la cultiva, de fet és el seu producte estrella, però abans vull parlar d'aquests esmorzars de forquilla que hem vist aquí, aquest menú de carxofa i Pota Blava, el pollastre. Aquí hi ha moltíssima tradició de menjar-lo no només a casa, sinó també d'anar al restaurant.
Sí, això, la veritat, per això va sorgir l'Associació de Gastronomiturisme l'any 2009, perquè sempre dic el mateix, els meus pares són del Bierzo i allà han sabut fer el tema dels productes, ràpidament passes al Bierzo, penses en Bierzo i penses en les IGPs que tenen, no? I aquí teníem dos productes que són de la pagesia, que són de tota la vida, i no tenien el valor suficient, no? Xavi, segurament a la seva família, a la seva casa, menjaven Pota Blava sempre, però els nouvinguts, no? Els que van vindre als anys 60, 70, no tenien aquest costum, no? Jo crec que amb l'Associació de Gastronomiturisme i amb les activitats que ha fet l'Ajuntament del Prat, que ha motivat molt també aquest turisme gastronòmic, s'està aconseguint que els restaurants s'adonin que si treballen el tema del Pota Blava i l'escarxofa atrauran a gent de fora. I també la gent de dins. Fem unes jornades gastronòmiques el mes de març, que per exemple aprofitem i participen molts restaurants de tot el Baix Llobregat, i la gent del Prat se'n va als restaurants del Baix Llobregat a provar el Pota Blava com el cuinen, i la gent de Barcelona i tal venen aquí al Prat.
Això
no?
És molt important que ho diguis, no? Perquè la gent que no ha pogut venir aquest cap de setmana a la fira poden venir durant tot l'any a gaudir d'aquesta magnífica gastronomia. Sí, sí. He vist, per cert, que el confit de Pota Blava va ser el plat preferit dels catalans segons la revista Cuina l'any 2017, no? Sí, sí. Aquest és un dels plats estrella que es fan amb Pota Blava?
Aquest plat és espectacular, és de la Susana Aragón, va guanyar el premi el 2017, i aquest plat s'ha ofert aquest cap de setmana al Madú de Fira. És també un confit, vale, de Pota Blava, sobretot cusa, i va un bonyato, i també pues, de primers amb una escarxofa, la brasa, després, bueno, donant protagonisme als productes de nostres.
Xavi, parlem una miqueta de la carxofa Prat. La carxofa Prat, ens deies que és el vostre cultiu estrella. Ara mateix som en temporada?
Ara mateix estem començant la temporada. Acabem de començar a collir.
Com és aquest producte?
Extraordinari.
Per què?
Per allò on estem, i això fa que sigui extraordinari, la carxofa, però també les faves, els melons, els tomàquets i tots els productes que fem, no? Nosaltres sempre aprofitem el tirón de la carxofa per reivindicar que l'estrella real és la zona, estem en una zona privilegiada, terra deltaica, proximitat al mar, un punt de salinitat, tot això fa que al final la nostra carxofa sigui més tendra i més dolça que la mateixa varietat cultivada a altres zones de la península.
Quina producció teniu vosaltres?
En quilos?
Sí.
Nosaltres podem fer 2 milions de tonelades.
L'any? Mm. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Això vol dir que us demanen carxofa Prat des de molts punts, no?, del territori.
2 milions de tonelades, no, 2 milions de quilos. Sí, la carxofa Prat es menja a tot arreu de Catalunya i te'n vas a Viella i veus carxofa Prat. La carxofa Prat té una fama reconeguda de moltíssimes dècades i és el que realment ha aguantat a la pagesia del Prat, perquè és un producte que quan arriba a Mercabarna doncs es busca diferència a la resta de la carxofa, no? Això no ens passa amb els altres articles i és el que estem intentant fer des de la cooperativa.
Uh-huh. He vist que heu fet un concurs de paneres aquests dies, paneres que on hi havia més verdures, no?, a part de la carxofa Prat, no? Quines són aquestes altres verdures que també cultiveu aquí?
Totes les verdures que has vist a les paneres són cultivades per nosaltres.
Quilòmetre zero.
No n'hi han de fora. Doncs, gràcies a aquest clima que tenim, encara estem collint tomàquets, encara estem collint pebrots, esbergínies, fins i tot pebrot vermell, calçots, no és un producte típic de la nostra zona, però com que tots tenim venda directa, circuit zero, doncs també produïm calçot i doncs passa el mateix que amb la carxofa, no? Produït aquí, doncs, té una excel·lència, una dolçor que també el fan una miqueta diferent. Faves, mongeta tendra...
Òscar, abans que marxeu vull parlar amb tu de la mostra de vins, perquè també en el lloc on estem hi ha aquest espai, no?, que es complementa perfectament amb la gastronomia.
És el que comentaves abans, no?, ja portem 13 anys organitzant aquesta fira i anant agafant aquesta visió encara més gastronòmica. Des de fa 3 anys, aquesta és la tercera edició, estem amb la Fira de Vins i és un èxit tremendo, no? La gent que millor que compartir els platillos dels restauradors amb el tema dels vins, i a més són 3 botigues d'aquí del Prat.
Cellers d'aquí, del Prat?
Cellers d'aquí, del Prat, que ells conviden altres cellers del territori, no? Quasi tots catalans, i bueno, pues juguem. I és molt divertit, no? Juguem amb aquestes crestes, no?, els tokens, que les crestes, i la gent pues pot anar a gaudir, pues, de... No sé si hi haurà més de 100 vins per tastar. Bueno, aquesta és l'evolució que nosaltres volem fer amb el tema de la restauració, igual que l'esmorzar de pagès, que ha funcionat molt bé aquests 2 dies, igual que, bueno, tots els platillos, els arrossos solidaris, la carxofa Prat a la brasa... Bueno, evolucionar tot el tema de la gastronomia, perquè pensem que aquesta fira és molt important que vagin a veure els Pota Blava, els cavalls i tot, però on més rato passes al final és a la zona gastronòmica.
I sobretot la gent, insisteixo, que no hagi pogut venir aquest cap de setmana, que els agradi el tema del turisme gastronòmic aquí al Prat, poden venir durant tot l'any, perquè teniu moltíssims restaurants de primer nivell on tot això es pot menjar els 365 dies. Sí, sí.
Al Prat i fora, tenim molta clientela, molta restauració de Barcelona i de fora de Barcelona que venen ells expressament a buscar la carxofa aquí.
Òscar Teruelo, president de l'Associació Gastronomia i Turisme del Prat de Llobregat, i Xavi Oliva, secretari de la Cooperativa Agrícola del Prat. Moltíssimes, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
Gràcies, gràcies a vosaltres.
Gràcies, moltes Adeu. Gràcies.
RAC1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat us estan oferint Viatge B amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat.
De l'1 al 3 de desembre, la Fira Avícola de la Raça Prat t'espera a la Granja La Ricarda del Prat de Llobregat, al cor del Delta del Llobregat.
Arriba la seva 50a edició amb espai gastronòmic, fira de vins i un munt d'activitats per a tota la família durant tot el cap de setmana.
Descobreix la història de la fira i el pollastre Pota Blava, el primer a Catalunya en obtenir la indicació geogràfica protegida.
Després d'emocionar a Cannes, Tòquio, Londres i guanyar el Gran Premi del Públic a Sitges, arriba Robot Dreams, brillant, hipnòtica, una carta d'amor a l'amistat. Una pel·lícula de Pablo Berger, director de Blancaneus. Robot Dreams, 6 de desembre, només als cinemes.
Excel·lència presenta dues òperes al Palau de la Música Catalana. El dia 7 de desembre, La Bohème de Puccini. I el 9 de gener, Aïda de Verdi. Dues de les òperes més famoses de la història de la música. Venda d'entrades a les taquilles i a palaumusica.cat. La Bohème i Aïda. Música de qualitat amb Excel·lència.
Hola, sóc el Bruno Oro i estreno Ai, 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 un show còmic sobre la intel·ligència artificial.
Tito, es veu que surt un clon del Bruno, que és la bomba.
Sí, però no fa tant riure com jo.
Hombre, dale dos gin tònics i veràs.
Bruno, t'has acollonit? Vols fer el sofruta de la porra? Va, Bruno, fes la cuca trempada.
Entrades a balanyamviu.com.
Aquest Nadal, regala Tutankamon, l'experiència immersiva a Ideal Barcelona. Més de 75.000 persones ja han viatjat a l'antic Egipte a través de la sala immersiva, la realitat virtual i el nou espai metavers. Tutankamon, l'experiència immersiva. Entrades a idealbarcelona.com.
El Nadal més gourmet torna a la Roca Village. Visita Taste of Christmas, la única concept boutique de gourmet La Vanguardia, on descobriràs la millor selecció de productes d'alta gastronomia. Conserves, foie, dolços tradicionals i la seva selecta bodega t'esperen de dilluns a diumenge fins al 7 de gener. Taste of Christmas by Gourmet La Vanguardia a la Roca Village.
Lewandowski, Alexia, Pedri, Aitana, Gavi. Gaudeix dels jugadors i jugadores del Barça cada dia. Mundo Deportivo t'ofereix el calendari oficial del Barça 2024 en tots els partits de la temporada de l'equip masculí i femení. Aconsegueix el de paret o el de taula per només 9,95 €. Ja a la venda al teu quiosc, al Corte Inglés i Barça Stores.
RAC1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat us estan oferint Viatge B amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la Raça Prat.
RAC1. Cada setmana hi ha dos gossos que visiten els pacients que hi ha a la UCI per ajudar-los a recuperar, doncs, a nivell psicològic, etc.
Buah, sí que falten metges, no?
No.
És que tu imagina que estàs a la UCI i de cop entra un gos vestit amb bata de metge...
Però...
I tu a la UCI penses, fuà, realment, el fentanil que m'han punxat? És molt amor, si m'està...
Està fent molt efecte. Sí.
Va, soc el cel dels gos.
De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
RAC 1. Tots som 1. RAC 1.
Després de parlar de turisme gastronòmic, aquest viatge bé especial des de la 50a edició de la Fira Avícola Raça Prat l'acabarem de ruta pels espais naturals del Delta del Llobregat i per això li hem demanat a la Maria José Albaladejo, gerent del Consistori per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, que ens guiï més concretament per aquests espais del Prat de Llobregat. Maria José, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Quins són aquests paisatges que ens connecten amb la natura i que tenim aquí a tocar del lloc on ens trobem, de la Granja de la Ricarda?
Doncs mira, el delta del Llobregat és el delta, és la depressió deltaica que forma el riu Llobregat quan arriba a la seva desembocadura. I justament arriba a la seva desembocadura aquest riu al municipi del Prat de Llobregat. I per tant allà tenim aquests espais naturals que des de fa ja alguns anys, doncs, s'han obert, s'han disposat amb equipaments d'observació, amb itineraris, amb visites guiades, amb tota una sèrie de serveis per la ciutadania, per poder-los gaudir, poder-los conèixer i a partir de conèixer-los també poder-los defensar, perquè han estat uns espais que no sempre han estat així, uns espais que han estat sempre molt, molt amenaçats, que encara continuen amenaçats, però que són molt importants, molt, molt necessaris per nosaltres, per la ciutadania del Prat i en general per la ciutadania de l'àrea metropolitana, que és el seu, diguéssim, àmbit d'influència.
Sí, que els tenim a tocar, els heu preservat. Teniu en concret dos espais naturals del riu que podem descobrir fent aquests itineraris que tu ens comentaves, no? El primer és Cal Telca l'Arana, no? Com són aquests recorreguts, Maria José?
Mira, els espais naturals del riu Cal Telca l'Arana són els espais que podem transitar i que formen part de la desembocadura del riu Llobregat. És quan el riu Llobregat arriba al seu final, al mar, allà tenim doncs, una torre elevada al final, el Finisterre.
Quina torre és aquesta?
La torre de la desembocadura del riu. Allà tenim aquesta torre que ens permet veure aquesta platja de Calarana, que és la platja que forma, diguéssim, doncs, tota la sedimentació d'aportació del riu en el seu final. També hi ha la llacuna de Caltet, que és una llacuna que, si la mireu des de dalt, fins i tot en els mapes es veu que té una forma com d'ànec.
Aquí es pot fer observació ornitològica.
Efectivament. Hi ha moltíssima gent, fins i tot professionals de l'ornitologia, podríem dir, gent que és la seva col·lecció, col·leccionar observacions d'aus. S'han vist més de 300 espècies d'aus diferents al llarg de la història.
I durant tot l'any?
Depèn. Hi ha algunes que... O sigui, al final és un pas migratori, hi ha algunes que són estacionals, que estan permanentment, altres que són estacionals, que venen segons la temporada, i altres que venen a criar únicament, i els flamencs, per exemple, qui pensava que hem vist flamencs en els aiguamolls de l'Empordà, o hem vist flamencs al Delta de l'Ebre, i en veiem de flamencs aquí al riu, i pràcticament estan ja permanentment aquí com a zona d'estada, no? Uh-huh. És molt interessant.
Aquesta és la fauna, no? I pel que fa a la flora, què és el més destacable?
Clar, el més destacable pel que fa a la flora, d'entrada hi ha el paisatge. El paisatge en si mateix, pensa que el delta, com que és tot tan pla, per veure un paisatge, per veure un per fer-te una idea, t'has de pujar a alguna de les torres. En tenim moltes. Una de les més importants és aquesta que hi ha a l'entrada, justament, sí, d'aquests espais naturals, de Caltet Calarana, que és la torre de Calluquer, que et permet fer un panorama de tota la desembocadura del riu, de tota la platja de Calarana, i pots veure fins a... Bueno, mirant cap darrere es veu perfectament, doncs, tot l'àmbit de les muntanyes, de Collserola, de la resta, diguéssim, del municipi de Barcelona. Es veu també el port, es veu també tot l'àmbit aquest que forma part, diguéssim, aquestes estructures, aquestes grues, que formen part també del paisatge, i que el tenim incorporat, i sorprèn realment.
Avui diumenge heu organitzat, com cada setmana, les visites guiades gratuïtes, no? Quines són aquestes visites, ràpidament?
Va, les visites gratuïtes es fan cada diumenge. Hem volgut fer una visita en un espai natural diferent. El primer diumenge de mes es fan a Can Camins, que és una pineda que tenim al litoral. També pots pujar a la torre de l'Illa, que també és una altra que permet, una altra torre d'aquestes famoses que tenim per veure l'espai natural, el paisatge, i que et permet veure les pistes de l'aeroport, tot el mar de pins, diguéssim, de la Ricarda, tot el litoral. És realment frapant pujar aquesta torre, és una de les torres més elevades que tenim al Delta. Després tenim el segon diumenge de mes els espais naturals del riu Caltet Calarana, aquests que dèiem de la desembocadura. El tercer, als espais naturals del riu Bunyola Carrabiner Semàfor, que et permet arribar a dos edificis runa que s'han conservat i que s'han convertit en miradors, com són l'edifici de Carrabiners i l'edifici del Semàfor, fantàstics, amb una passarel·la elevada al semàfor que arriba al segon pis i que havia estat un antic far de suport a Montjuïc, i per tant molt, 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 molt interessant. El tercer diumenge és aquest que deia, perdó, i el quart diumenge anem ja al Remolar Filipines, que és un altre espai del Delta Llobregat, que en aquest cas està al municipi de Viladecans.
Mm-hmm. Doncs totes les persones que estiguin interessades a descobrir, doncs, tota aquesta zona del Delta del Llobregat, que està concretament al Prat, es pot posar en contacte amb vosaltres a través del vostre portal web, no?
I tant, i tant. Deltallobregat.cat, bueno, 3w.deltallobregat.cat, i allà tenen tota la informació d'espais visitables, de recomanacions per la visita, de les activitats que en fem. No fem només aquestes visites guiades per temporades, anem fent activitats per tots els públics, per públic més especialitzat, sortides fotogràfiques al vespre, al crepuscle, a l'alba. O sigui, al final és això, és gaudir de la natura, aprendre de la natura, i sobretot, a conservar-la. Molt important, molt important.
És el que esteu fent vosaltres des del Consorci per a la Protecció i la Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Maria José Albaladejo, moltíssimes gràcies per aquestes propostes i ens veiem ben aviat.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau. Doncs fins aquí aquest viatge bé especial des de la 50a Fira Avícola de la raça Prat que hem fet des de la granja la Ricarda del Prat de Llobregat. Ha estat un gran descobriment conèixer els Pota Blava, aquest símbol d'identitat de la comunitat pratenca, també la seva gastronomia, tots els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat, els criadors, les criadores, a més d'aquestes rutes que ara comentàvem que podem fer pels espais naturals del Delta del Llobregat. Gràcies a tots els oients que ens heu vingut a veure, a l'Isabel Vinaixa, al Jordi Calafell, a l'Enric Soto, a l'organització de l'esdeveniment per convidar-nos i acollir-nos, i gaudiu del que queda de diumenge i ens retrobem el proper dissabte 9 de desembre a les 3 i 3 de la tarda. Serà el pont o el macropont de la Puríssima per molts, però nosaltres serem aquí a RAC1 per portar-vos novament de viatge. Fins aleshores, que vagi molt bé.
RAC1 i l'Ajuntament del Prat de Llobregat us han ofert Viatge bé amb Esther Muñoz des de la 50a Fira Avícola de la raça Prat.